Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Clar, com cada 15 dies dediquem doncs, una estoneta a Marta Jarque a parlar de nutrició, perquè com ja sabeu, una dieta rica i equilibrada és indispensable per gaudir sempre de bona salut.
Sí, avui parlarem de la dieta sense gluten, una proteïna que es troba de manera natural al blat, l'avena i la civada i que generalment qui la segueix ho fa per raons mèdiques, són els que coneixem celíacs. Ara bé, Mercè, hi ha qui opta per una dieta lliure de gluten també com a mesura per a perdre pes.
En sèrio? Doncs és indicada aquesta dieta per aprimar-se? Hauríem de reduir la quantitat de gluten del nostre dia a dia per millorar la nostra salut, encara que no siguem celíacs? De tot això en parlarem tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel amb l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic i dietista nutricionista especialitzat en comunicació científica o mèdica. I a més, l'Andreu, com ja sabeu, doncs és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Andreu, què tal? Com estàs?
Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Bon dia. Nosaltres, que em sembla que encara no havíem ni parlat, no, amb l'Andreu?
No, des de que ha començat l'any, no. Per tant, aquest no sé si no, encara s'hi va, l'Andreu, però en qualsevol cas, bon any.
Moltes gràcies, igualment.
Escolta, Andreu, clar, avui proposem l'espai de la proteïna a parlar dels celíacs, no? Comencem, si et sembla, en quins aliments del nostre dia a dia doncs podem trobar-hi gluten.
Pues sí, mira, sobretot el gluten és una proteïna, com ha dit la Marta, que es troba als cereals com el blat, sègol, ordi, espelta, camut també, no? Perquè poden estar contaminats, i totes les farines, la pasta, les galetes que estiguin fets amb aquests aliments. Quin és el tema? Que pot estar camuflat també amb altres aliments que no són cereals, no? Per exemple, molts cops el pernil dolç, no? Que pensem que és inofensiu, sí. Pues bueno, tot el procés d'elaboració molts cops hi ha com una contaminació creuada i fa que sigui contaminat amb gluten, gelats, alerta amb la brioixeria, no? Perquè molts cops pues bueno, les salses, també moltíssimes, les espècies, tot el cacau en pols, no? No haurien d'aportar gluten perquè és exclusiu dels cereals, però poden estar contaminats. Llavors, la millor recepta per identificar aquest gluten és mirar l'etiqueta, no? Mirar l'etiqueta de l'aliment i ens assegurem, ens evitem problemes.
Andreu, ara a mi m'has deixat... Jo no sabia que el pernil dolç, dius que en el procés, no?, de... Entenc,
En el procés d'elaboració, exacte.
D'elaboració del pernil dolç també pot contenir, doncs, partícules de gluten.
Exacte, perquè sobretot s'utilitzen bueno, doncs aquests derivats, no?, que s'afegeixen midons, no?, pel tema del procés d'elaboració de l'aliment, i això fa que, clar, si no es prenen les mesures adequades, doncs estigui contaminat. I ojo també amb els aliments casolans, no? A vegades que anem amb aquestes firetes de poble o bueno, que no està gens controlat, no? I bueno, et trobes tot aquest repertori d'aliments que al final... Si el propi fabricant no ens pot garantir 100% que no conté gluten. I això en una persona celíaca és un problema, no? Perquè quantitats mínimes poden ser dolentes pel seu intestí.
Clar, és el procés aquest, és a dir, que se suma ja les dificultats que tenen per si els celíacs, no? El fet de que en el procés de manipulació hi quedin el que es coneixen com a traces, no?
Tens
i que
traces.
Fa pràcticament impossible saber el 100% quins aliments no porten gens de gluten.
És missió impossible, sí. Llavors, les persones celíaques, que en aquest cas és important que es familiaritzen amb unes marques i que si cuinen a casa pues, tinguin, per exemple, no, la seva torradora específica del pa sense gluten, no? Els seus ganivets, els seus utensilis de cuina, i no cuinar juntament amb els aliments normals, no? Perquè jo conec el cas que a vegades vas a un restaurant, dius que ets celíac i t'han portat el plat i després tapar-te l'aliment sense gluten. No és suficient, no? Per què? Perquè contamines fàcilment tots els aliments que tens al teu voltant. Llavors, és molt important que des de l'origen ens assegurem que l'aliment no porti gluten.
I, Andreu, això que diuen que hi ha... A veure si tu ens ho pots explicar, que hi ha nivells també d'aquesta intolerància al gluten. És a dir, que potser hi ha una persona que necessita justament això, no? De tenir molta cura perquè no es barregin... No?
Traces.
Exacte.
O...
I hi ha d'altres que potser, mira...
Ho toleren millor.
Sí.
Molt bona pregunta, perquè de fet, a veure, la celiaquia és una cosa que és una malaltia que el nostre sistema immunitari, diguem, que ataca, no? Al gluten. I una altra cosa és la intolerància al blat o al gluten, que, malgrat que el nostre sistema immunitari no està implicat, sí que és cert que és un tipus de persones que no toleren bé, però no només el gluten, sinó que el blat en conjunt, no? Llavors, clar, quin és el problema? Que a nivell d'intolerància és on hi ha més graus, no a nivell de la celiaquia, no? I amb aquesta intolerància no és només el culpable el gluten, sinó que s'ha vist que hi ha altres components del gra, del blat, que podrien estar implicats, no? Els fructans, per exemple, no? Altres proteïnes que no són gluten. Llavors, clar, és complicat amb aquests graus de diferents intoleràncies al gluten o sensibilitat al gluten, no? Que puguem definir a ciència certa quan el tolerarà o no, no? Hi ha gent que li senta fatal, no? I en aquest cas, bueno, el primer cas seria molt important, no? Dir, és celíac o no? S'hauria de fer les proves, perquè una cosa és ser celíac, que al final, si a la mínima que et prenguis gluten, encara que tu no ho vegis, t'està danyant l'intestí, no? Això fa que no absorbeixis altres nutrients, comporta més risc de malnutrició. I una altra cosa és aquesta sensibilitat al gluten o al blat que s'està dient. Això a nivell és important de proves mèdiques que ens ho mirin bé, i si hem superat aquesta barrera que diguem que no som celíacs, doncs amb la intolerància diguem que tenim una mica més de marge i més flexibilitat, no? Però és molt important perquè molts cops ja ens posem tots a la mateixa bossa, no? I una cosa és ser celíac i l'altra cosa és ser intolerant o sensible amb aquest blat o gluten.
Vinga, Marta, doncs seguim avançant avui a l'Espai la Proteïna, l'Espai de Nutrició al matí a Ràdio Cel. Estem conversant amb l'Andreu Parados, ell és farmacèutic, també dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i professor de Blanquerna. Clar, Andreu, la veritat és que els celíacs pateixen una malaltia del sistema immunològic, no? Que no tolera aquest nutrient que és el gluten. Però quins són els símptomes d'aquesta malaltia, no? Com podem detectar que potser som celíacs, no? Moltes vegades jo he escoltat allò de, ostres, tinc la panxa inflada, no? Andreu, no, hi ha algun, justament els aliments que
Totalment.
tu ens has anunciat al principi em produeixen una mala digestió. Quins serien els principals símptomes o aquells símptomes que ens poden fer, activar l'alarma?
Pues mira, tant per la celiaquia sobretot i també per la sensibilitat al gluten no celíaca, no? Els símptomes digestius són com la primera senyal d'alarma, no? És gent que s'infla fàcilment, té males digestions, alterna períodes de restrenyiment amb períodes de diarrea, no? Aquesta sensació de estic com un globus, no? I no estic embarassada, per exemple, no? És molt típic amb aquest tema digestiu. Però també una cosa que ens fa sospitar és que més enllà de l'aparell digestiu hi ha símptomes com fatiga crònica, inclús aquesta sensació que no et pots concentrar, boira mental, no? Que molta gent també diu, mira, és que em costa concentrar més, tinc aquesta boira mental, no? Em canso a la mínima. Això també és important tenir-ho en compte. I si no es controla, perquè hi ha molts cops que, per exemple, gent que té intestí irritable, que tu tires del fil i realment el que hi ha al darrere és una celiaquia, i si porta molts anys que no s'ha controlat, s'ha vist que hi ha gent que inclús a nivell de fertilitat es pot veure afectada. O sigui, és molt important posar fil a l'agulla quan abans, no?
Clar, aquesta intolerància al gluten que comporta tants problemes com ens estàs ara comentant, es pot revertir, Andreu, al llarg de la nostra vida o si som celíacs ho som per sempre?
Si som celíacs, a dia d'avui no hi ha cura, no? O sigui, l'únic tractament per una celiaquia, no? Que és diferent, no? Insisteix, una cosa celiaquia, l'altra la sensibilitat al gluten, però amb una persona celíaca l'únic tractament a dia d'avui és treure els aliments sense gluten, no? S'estan investigant perquè s'ha vist que, bueno, a nivell de l'intestí i tots aquests microorganismes, no? Que hem parlat molts cops, podrien oferir alguna pista, no? Per dissenyar més tractaments personalitzats, però a dia d'avui, per la celiaquia, l'únic tractament seria eliminar el gluten i els aliments que el contenen.
Mira, Andreu, per posar-nos una mica en la pell d'una persona celíaca, la Marta has parlat, no?, amb una persona, justament amb un oient del magazín que ens explica la seva experiència com a celíaca. Marta.
La manera en què la celiaquia t'afecta la teva vida diària és important, ja que diguéssim que una de les necessitats més importants que té el cos humà és menjar, no? On comencen a aparèixer, diguéssim, els primers problemes amb un celíac és a l'hora de fer els àpats fora de casa, ¿vale? Si vols fer els àpats fora de casa, començaràs per l'esmorzar. L'esmorzar, ja et dic, és molt difícil trobar un bar on hi hagi pa sense gluten. A part del pa, has d'afegir uns embotits sense gluten, no? I ja no demano ni bolleria ni croissant, no? Diguéssim, sense gluten. Per tant, primera regla, la majoria de celíacs hem de sortir, no?, de casa esmorzats. Sí que és veritat que hi ha cafeteries que ho tenen tot sense gluten, però igual hi ha 6 o 7 en tot Barcelona, i ja estic parlant de Barcelona, però quan és més pobles aïllats ja, vamos, és inimaginable, no?
Clar, estem escoltant el testimoni de la Montse, no?, de Barcelona, Marta, que s'ha posat en contacte amb nosaltres i justament ens ha explicat això, no?
Exacte, aquests problemes quotidians, no?, que es troben les persones celíaques, que han d'enfrontar cada dia i que comencen ben d'hora. Ara ho explicàvem, l'esmorzar, que han de sortir de casa esmorzats precisament perquè és difícil trobar doncs això, les cafeteries, croissants o aliments sense gluten.
I fins i tot, mira, la gent que pot viure a la ciutat i la gent que ha de viure al poble encara ho tenen més complicat, no, Andreu?
Encara pitjor, sí.
Totalment d'acord. Sí, és que el menjar és l'acte social, no?, per naturalesa. I llavors molts cops no li donem la importància que té, i amb una persona celíaca és important, no? I no, encara no es coneix, però... per la societat, perquè el que us deia abans dels restaurants, que m'ha passat, no?, que al costat, bueno, és que soc celíaca, espera un moment, que t'aparto, tal, no, és que si l'aliment o el plat està contaminat amb traces, no?, amb quantitats que és impossible detectar amb l'ull humà, està fent dany a l'intestí.
Clar, precisament la Montse també ens comenta doncs això que deies tu ara, Andreu, les dificultats que es troba per dinar o sopar a un restaurant.
En aquest cas sí que és veritat que la carta, diguéssim, se'ns amplia una mica més. Sempre et queda l'opció de fer una amanida i una brasa, però clar, penseu que és molt sa pel cos, però és poc enriquidor, no, diguéssim, pel paladar. I penseu que quan la gent va a un restaurant que va a disfrutar del menjar, el celíac ja va amb una trava, no?, al principi, de dir, a veure què em trobaré i veure què podré menjar. Bé, igual estic pagant molt més per una cosa que jo me la podria haver fet a casa i podria disfrutar molt més a casa si m'ho hagués fet jo.
Clar, aquests problemes, no?, també a sociabilitzar, que menjar fora, que és un acte quotidià per molts, doncs per la gent que pateix aquesta malaltia és complicat. Per tant, clar, aquest dona a entendre, escoltant a la Montse, doncs el més senzill, doncs anar a comprar el teu menjar al supermercat i cuinar-lo a casa. Però com encara en la compra diària les persones celíaques? Es troben també amb problemes?
És veritat que hi ha cada vegada, no?, i sobretot en els últims anys, hi ha molta més oferta de menjar sense gluten als diferents supermercats i botigues de queviures, però és veritat que és un menjar molt més car. No tothom pot accedir a tota aquesta varietat. Per la qual una persona que tingui una capacitat adquisitiva, no?, baixa, doncs penseu que té moltes traves, no?, en aquest sentit. I també penseu que el medicament del celíac és el menjar, val? I que si aquest menjar és car, el celíac no es pot donar aquest medicament i està afectant, no?, a la seva salut.
Clar, Andreu, la Montse, moltes gràcies al nostre oient, no?, que ens ha fet posar, no?, la seva pell, la pell d'una persona celíaca. Ha dit coses molt interessants, Andreu, d'una banda, comentar-les amb tu, perquè, clar, ha dit, moltes vegades pensem, no?, que el fet de no introduir doncs aliments amb gluten pot ser una dieta saludable, no?, i la Montse comentava que a vegades, no?, pot tenir una carència, però ja no a nivell de paladar, no?, sinó que li poden faltar també doncs altres aliments bàsics, no, Andreu, en la seva dieta.
Totalment. I, de fet, la piràmide, no?, que ens han ensenyat d'alimentació saludable, on els cereals estan a la base, amb un celíac, quina seria la substitució? Pues els tubercles, no?, en forma de patata, el moniato, no?, i les llegums, assegurant-nos bé que aquest fabricant treballi sense gluten, no? Després, les verdures i fruites, que això és de consum lliure perquè no haurien d'estar contaminades amb gluten. I a nivell de proteïna, també tenim en compte que la carn, peix i ous, d'entrada, no contenen gluten, però ens hem d'assegurar molt bé que els ingerim frescos, no? Sempre és millor anar al mercat en aquest sentit que consumir aquests aliments proteics processats. Per què? Perquè com més envasat i més manipulat estigui l'aliment, més risc hi ha que contingui gluten. Llavors, és adaptar una mica la piràmide d'alimentació saludable i saber què ha de contenir per evitar fer dèficits, no? Llavors obtindríem els aliments a partir d'aquests tres grups que us he explicat.
Clar, escoltant a la Montse, no, ens hem adonat també d'aquesta carència social que implica, no, la malaltia, i ens posem al seu lloc, no, els que ens agrada sortir al restaurant i, ostres, realment és un problema. Avui en dia, Andreu, estan molt de moda els restaurants temàtics, no? Hi ha japonesos, mexicans... Hi ha alguna cultura que cuini sense gluten, que per tant seria una opció de sortir al restaurant lliure de problemes? Per exemple, per la Montse, no? Podria sopar tranquil·la?
Sí, de fet, molt bona pregunta. I com a tal, jo no em ve al cap cap cultura que ara a nivell així pràctic, no? de recomanació de restaurant, però pensam en el tema de l'alimentació, no? De com hauria de ser. I, per exemple, no, que si vas a un restaurant vegà, que cada cop n'hi ha més, pues saber com has d'escollir els aliments. No? És a dir, hi ha restaurants que t'ho posen més fàcil que d'altres, no, en aquest sentit. I un vegà, pues, sabent escollir ben bé, no, com has de consumir aquests aliments, pues, t'ho posaria més fàcil que un italià, per exemple, no? O que un restaurant indi, per exemple. Però insisteixo que ens hem d'assegurar molt bé tenir aquesta tranquil·litat. I que molts cops, que una cosa que ha dit la Montse que m'ha semblat molt interessant, que costa molt sociabilitzar, i el tema del preu, no? Perquè els productes sense gluten són molt més cars i no fa falta comprar-se productes sense gluten per menjar bé a casa, no? És a dir, es tracta de canviar una mica la base de la piràmide, no? I enfocar diferent els plats, però no fa falta anar cada dia, no? amb productes aquests envasats, pa de motlle sense gluten. Llavors, es tracta de fer receptes diferents, no? I que pots seguir menjant amb aliments frescos sense gastar-te tants diners, no? Perquè, clar, si cada dia has d'estar amb no? la brioixeria sense gluten, no? Que molts cops, bueno, pues, no, o sigui, també aquí és l'etiqueta que sigui sense gluten no vol dir que sigui més saludable, no? Llavors, per una persona que no és celíaca, no?
I Andreu, que important. Com comentava la Montse, que davant tot l'alimentació per un celíac és la seva pròpia medicina, no? I si no te la pots arribar a pagar, doncs crida l'atenció. Per cert, rapidíssimament, clar, en el cas de la Montse, que provoca, diguéssim, el fet de ser celíacs, no? Que puguin consumir únicament doncs, aquests aliments sense gluten. Tu, Andreu, quin suplement alimentari per equilibrar la dieta de la Montse o aquest dèficit, aquest suposat dèficit, què li recomanaries?
Pues mira, a nivell proteic és molt interessant, per exemple, la llevadura de cervesa, assegurar-nos que no contingui gluten, no? També és molt rica en vitamines del grup B, també el pol·len, perquè ens ajuda a regenerar aquesta mucosa intestinal, no? I també proteïna d'origen vegetal, que hi ha marques que ho estan fent molt bé, no? I és 100% proteïna vegetal, per exemple, de cànyem, no? o proteïna de pèsol, i que d'alguna manera està bé tenir-ho a prop per enriquir sempre els plats, no? Perquè és molt fàcil que les persones celíaques facin dèficit proteic si no ho combinen bé els aliments, no? I dèficit de vitamines i minerals. Llavors, bueno, i també s'ha vist que a nivell de barrera intestinal, no? Tot el que és la mucosa que tapis a l'intestí, l'hem de mimar molt. L'hem de mimar molt vol dir, més enllà d'aquest pol·len que us comentava, pues, fruites i verdures de temporada, no? amb molts de carotens, molta pastanaga, molta, ara que és època de cítrics, ho podem fer, el julivert amb vitamina C antioxidant, és a dir, reforçar molt, no només, no? La proteïna, que és com el gran macronutrient que es veu, no? Carn, peix, sinó aquestes vitamines i minerals, que és molt fàcil fer dèficit, no? Llavors, sempre parar a compte amb aquests micronutrients.
Clar, parlàvem també al principi, que també s'ha posat de moda una dieta sense gluten per aprimar-se. I preparant la secció amb la Mercè, dèiem, tenim la sensació que aquesta deu ser una d'aquelles dietes que l'Andreu no en recomanaria pas seguir. Com ho veus? Què n'opines?
Heu acertat perquè...
Ja anem coneixent, Andreu, ja anem coneixent.
Teníem alguna sensació.
Ja anem aprenent, mica en mica.
Sí, no? Vaig parlar de la kombucha, avui toca l'alimentació sense gluten, i sabeu què passa amb això? Que hi ha molts influencers, no? o molts actors, no? O actrius, que a través de les xarxes socials associen, no? aquestes alimentacions, com l'alimentació sense gluten, amb una millor salut i per potenciar la salut, no? les defenses i tal. El tema és que això acaba perjudicant els celíacs perquè és com es banalitza, no? l'alimentació sense gluten. Llavors, Aquí el missatge és una alimentació sense gluten, si no tens un motiu mèdic, no? És a dir, la celiaquia i la sensibilitat al gluten no celíaca, serien els dos principals motius. Si no tens un motiu mèdic, no fa falta seguir-ho. No? Per què? Perquè estaràs fent dèficit no només de gluten, sinó d'aquells aliments on estan el gluten. No? Per exemple, els cereals integrals d'entrada són molt saludables per la fibra, per totes les vitamines que ens aporten. Llavors, clar, si d'entrada traiem el gluten sense cap motiu mèdic, és mal assumpte. No? I també per un altre tema, que s'ha vist que a nivell de la microbiota intestinal, no? Que són aquests bacteris beneficiosos, s'ha vist que a llarg termini les persones que trauen el gluten tenen un dèficit de bacteris protectors. No? Llavors, important, no? perquè aquests bacteris protectors no disminueixin, pues, al final menjar amb una alimentació sobretot d'origen vegetal, no? I evidentment, el missatge aquí és el gluten sense motiu mèdic no traure. No? Llavors, qui sap d'aquests temes? El metge i el dietista nutricionista. Llavors, en aquests casos, davant del dubte que no tolero el gluten, que t'ho investiguin més a fons, no? Però no treure d'entrada el gluten perquè a la llarga pot fer dèficit.
Uh-huh. Andreu Prados, farmacèutic i dietista nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i professor del grau de Nutrició Humana i Dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, un plaer, Andreu. Cuida't moltíssim.
Moltes gràcies i ens veiem a la propera.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.